A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ara mateix tenc el dit índex a la mà dreta damunt la roda del ratolí per poder moure el document que tenc escrit a l'ordinador amb el guió del programa. En acabar, faré una senya a Antoni Cardell, el control tècnic, per dir-li que anem a la primera música i obriré tots els dits de la mà per indicar que ha de sonar el que deim internament un tall de veu. Per demanar-li que tanqui el micro, amagaré tots els dits de la mà perquè quedi com en forma de puny. O faré amb l'índex i el col a forma de les tisores, com qui diu, ei, Toni, talla, talla. I així, com qui no vol, ens comunicam, sense paraules, només amb els dits i amb els gestos de la cara, això sí. Mirant-me els dits, per cert, he de reconèixer públicament, sí, sí, que hauria de deixar de mossegar-me les ungles, que ja tenc una edat, perquè quedarà molt més elegant i segur que se m'entendrà millor.
Mai havia somiat amb els ulls oberts, però davant tota aquesta gent sembla que no estem desperts. Guardarem un fort desig per regalar-ho. Creuem els dits perquè això ens faci seguir, perquè això no acabi aquí.
Per molts i molts capítols, d'entre avui i demà, creuem els dits perquè avui, a més, tot ens sortí molt bé. Segon dia de la nova temporada. Aina Marc, com estàs?
Molt bé, ara m'estic encara acostumant a fer aquestes senyes d'embudits durant tu directe.
Sí, sí, és que és la nostra manera de xerrar. Tu ja veuràs que això s'aprèn ràpid, ja veuràs, però mentre expliquis en els tècnics, perquè feim un moviment en un altre, que també m'ho hem d'entendre. Però avui has tret en el carrer justament aquesta paraula, dit.
Sí, efectivament. I les primeres reaccions han estat les que tots més o menys mos imaginant quan pensam en un dit.
Dedo. No sé, un dedo. De la mano.
No lo sé. Mano.
Però també han trobat una resposta ben engirgolada.
Hoy en día el ser humano necesita conectarse muchísimo más con todo lo que tiene que ver con lo manual, que eso nos hace muy bien, que hacer cosas como manuales, como cerámica, generar, no sé, pintar una, no sé, alguna de las habitaciones de tu casa o cualquier cosa que tenga que ver con conectarse con la manualidad y no con la parte virtual, nos conecta y nos hace meternos un poquito más hacia adentro y conectar más con lo real.
I vosaltres, heu fet mai audit, és a dir, autostop, per aturar un cotxe? Ei, sí.
Una que me'n recordi una vegada, devien tenir 16 o 17 anys, no sé, eren 5 i mos va agafar un tio, o sigui, ja eren 6 en el cotxe, ja la història empieza mal, i res, li van dir d'anar a Esmolinar fins a Gomila, i ja la cosa, mig camí, ja va començar a pintar malament, no me'n recordo com m'ho va dir, hi havia moltes de mirades i gestos, i li van dir davant la seu, tura aquí, que m'ho baixant, que mos va bé aquí, si no volen continuar.
Gràcies, Lluís Fortes, company tècnic d'IB3, per sumar-te a aquesta enquesta. I ja que li demanàvem, mos ha contat també com és el seu dia a dia en la comunicació no verbal a la feina.
Jo faig feina a la ràdio de tècnic i per comunicar-me amb qui tinc enfrente, amb el periodista o presentador del programa, estem obligats a fer servir dits per gestos, siguiente canción, puya, obrim micro, tanca'm...
Però també hi ha altres feines en què els dits són la principal eina, sobretot si heu de teclejar molt.
Haig d'emprar sempre, més que res, perquè han d'escriure els guions de forma ràpida. I sí, escric en tots els dits. Em vaig aprendre quan tenia, de més 10 o 12 anys, però així. És una de les coses que mos obligaven a fer, és dir, que havíem d'escriure fora, mirar el que estàvem escrivint. És dir, llegíem i anàvem escrivint. Era l'única manera de poder arribar. Jo en aquell moment vaig arribar a tenir unes 280 pulsacions per minut. Ara, amb el tema dels ordinadors és més complicat, perquè quan vas escrivint sí que pots veure on t'has equivocat o el que sigui, pots tornar enrere i pots rectificar. En aquell moment, quan ho feies amb fulls de paper, era impossible, vist d'anar amb tipex i tot això, per tant, intentaves cometre el manco de faltes possibles.
Gràcies, Pep Díaz, també company d'IB3 Ràdio. I això, abans en fulls de paper i ara en documents de Word, però els dits segueixen sent un factor clau per fer ús dels ordinadors i molt d'altres aparells de feina, a més de servir, també serveixen per comunicar.
Mai havia somiat amb els ulls oberts, però davant tota aquesta gent sembla que no estem desperts. Guardarem un fort desig per regalar
creuem els dits perquè això ens faci seguir.
Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
Que bona és la verdura. Fregits i arrebossats. Em sobra la proteïna. En tinc fins per la veïna. El cos m'ho està demanant. Massa temps l'he estat negant. Massa temps contra natura. És l'hora de la verdura. Verdura.
Mira, és bona, sa verdura. Pan i pons.
Molt bon vespre. Pues, què t'he de dir jo? Una gran veritat, és boníssima.
Boníssima. Sabien com es contestaries això. Ha estat bona, aquesta. Verdura sense mesures, se titula aquesta cançó.
És que estic totalment d'acord amb aquest títol.
Mal, mal.
Ah, verdura sense mesura, i les recomanacions són menjar-ne dos pizzas al dia, i si pot ser una d'elles que sigui cru, per aprofitar un poquet millors nutrients, perquè quan t'escalfam hi ha una sèrie de vitamines i minerals que se poden fer malbé i s'aconsella això.
Mm-hmm. Preneu nota, oients d'Entre avui i demà, aquesta secció vos acompanyarà cada dia en aquesta hora. L'hem titulat Fanny, sopar d'avui i està per de demà. Mm-hmm. No? Fanny Pons, la coneixeu perfectament, seguidors, televidents, Ivetres Ràdio, Ivetres Televisió, farmacèutica, copresentadora de Fred i Calent. Per cert, crec que avui has tingut un dia intens.
Avui hem tingut un dia bastant intens, perquè és dimarts, el meu dia de gravació, normalment intentam apurar i gravar dos programes el mateix dia, però avui, com que hi havia estrena de temporada, doncs hem hagut de canviar la capçalera, i la veritat és que entre això, fer capçaleres, fer l'elaboració dels plats, els temps que has d'esperar perquè les coses se puguin coure i demés, la veritat que hem tingut un dia que tot ha sortit, crec que molt bé, però bastant atropellat.
I has tingut temps de dinar?
He tingut temps de dinar precisament allà, perquè avui en Miquel s'ha portat bastant bé, ha fet unes broquetes de pollastre amb una ensalada de cogombra. Hem de dir que les broquetes han començat molt bé, però, com sempre, s'han desbretat una miqueta, però no vull contar, ja se veurà. I el segon plat hem intentat fer un panet, hem fet el panet. Realment ha estat molt bo i discutíem un poc això, de si aquest panet era saludable. Evidentment, tot el que hem posat era prou saludable. Ara, en el final, si comptaves calories, que ha estat millor no comptar-les, era una bomba energètica. I l'han tastat. I, clar, entre una broqueta i un pot de panet, ha estat suficient.
Va, per tant, avui heu fet servir dits, entre la broqueta i el panet.
Nosaltres sempre feim servir els dits. Jo més la llengua, ell més els dits, que moltes vegades se fiquen jo, però sempre li dic que no mos poden trepitjar les mangueres.
Ja.
Perquè és que si no...
Escolta, tu que ets més de menjar, però amb els dits, això, a vegades un poquet... Sí, però m'has sentit també d'un poc això correcuita, o de seure en consciència a taula?
Jo som de seure en consciència a taula. I, a part, és una cosa que aconsellaria qualsevol persona que més o manco se vulgui cuidar. Perquè moltes vegades, menjant de drets, no som d'entrada gent conscients de lo que estem menjant. Una menjada que fas de dret normalment sol ser un producte que va un poc processat, que necessita una manipulació, i crec que al moment les digestions també t'he de dir que són pitjors, perquè tragues més aire, perquè menges més aviat, més compulsivament, lo seu és. Maldament no tinguem gaire temps, però lo seu és sobrehermós, ser conscients de lo que estem menjant i disfrutar del moment, que també tot anem superaccelerats i hauríem d'aprofitar aquest momentet per poder berenars de matí, dinars migdia i sopars vespre i agafar-nos-ho amb un poquet de tranquil·litat. O ho fessem en companyia o ho fessem tots sols, però un poquet de calma, la veritat que a nivell digestiu s'agraeix moltíssim.
Això també fa l'aliment més nutritiu, aquesta consciència.
I sobretot, és que avui en dia el problema que tenim és que fem una alimentació molt poc conscient. Molt poc conscient. O sigui, qualsevol cosa val per omplir-nos. I això no va així. És quan tu tens un cotxe, mai teniries una gasolinera, si és de gasolina li posaries gasoil, o al revés. Vull dir, som normalment persones que cuidam tot el nostre, tot el nostre entorn, però moltes vegades a nosaltres mateixos no ens cuidem gens. Uh-huh. I com que el cos, d'entrada, no protesta, tarda bastant.
D'entrada, efectivament.
Tarda bastant en donar senyals de dir no te passis, atura. Moltes vegades es tira massa la corda. I a vegades, quan ens volem aturar i volem afluixar la corda, a vegades ja és un poquet tard.
Importantíssim tot això que m'es conta avui. Na Fanny Pons, ja ho dèiem, copresentadora de Fred i Calent amb en Miquel Calent, qui justament ahir, en aquesta hora, Fanny, estava assegut on tu estàs asseguda. Mira, escolta. Per cert, saps qui ve demà?
No.
I d'Anna Fanny Pons.
Ui, Anna Fanny Pons.
Ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
Anna Fanny Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
Ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Fred i Calent, no?
Tu saps que jo som una persona molt familiar i Anna Fanny Pons és de la meva família.
Ja, m'ho crec.
Anna Fanny és l'estim, com només s'estima la família, i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera, que mos suportam, perquè som aigua i oli.
Me confessa, carbassó i tranchete light, com diu en Miquel.
Carbassó, sí. Tranchete light, te diria que no, perquè intent no tirar gaire de formatges, però si un dia, com que som molt formatgera, i per la quantitat de greixos saturats que tenen, sal, colesterol i demés, intent, ja te dic, no tirar gaire de formatges, el dia que me menjo un formatge, el me menjo fresc, el me menjo en tot el que ha de tenir. Intent no abusar, però no són gaire dels productes light. Mare, la veritat que
bé.
No.
Ja diu en Miquel que t'estima, que sou com sol i saigo, però sí. Això també està bé, i per això jo crec que vos complementeu també.
Sí, és vera que són com a de família, i la veritat que jo crec que és vera que la secció flueix bé per això, perquè hi ha molt de carinyo a davant i darrere de la càmera.
Qui vos va ajuntar no sabia el que... No sé si sabia el que feia, però va funcionar.
Mira, va ser en Miquel Albert, i tot va ser, a vegades hi haurà coses que hauran d'agrair la pandèmia. Va ser un poquet arrel de la pandèmia, que clar, jo a vegades anava pues, a mercats, anava a un lloc a un altre, i en la pandèmia ens vam haver d'aturar, però clar, la televisió era entreteniment, i en aquell moment més que mai no ens podien aturar nosaltres de gravar. I me va dir, escoltau, vos he d'ajuntar i ja ho veurem. I varen dir, bueno, pues ho provam i espero que surti bé, i res. I ja no mos han volgut separar mai més.
No, i que no ho facin. Escolta, Fanny Pons te presenta aquí en Juny Cortés.
Encantada, hola. Juny, com estàs?
Igualment, encantat. Bé, tenim...
En Juny és que ve amb una pregunta.
Sí, perdona. Que tenim una pregunta d'un oient, que sabia que vendries avui, és una pregunta bastant adient. Un oient que ens ha escrit el correu electrònic entreavuiadema@ivetresradio.com i que volia saber quina proporció de proteïna, d'hidrats de carboni i de verdura ha de tenir un plat per ser considerat equilibrat.
Mira, moltes vegades s'ha xerrat del plat de Harvard, que seria pues, fer un terç de proteïna, un terç d'hidrat i un terç de verdura. Però en el final és difícil extrapolar les quantitats d'una cosa i d'una altra d'una manera general. Aquí sí que hi ha moltes coses que ens dependran, per exemple, de l'edat de la persona, si ha de créixer, ha de formar estructures, ja està un moment que només els ha de mantenir. Si és una dona que en aquell moment està gestant, està embarassada, si està lactant, vull dir, hi ha moltes circumstàncies. Si és una persona major, que aquesta activitat, perquè l'activitat física, per exemple, també és una cosa que ens influeix moltíssim. No és el mateix un atlet que tot el dia truea a una persona adulta, que d'una manera habitual fa activitat física, aquesta persona se podrà permetre una ingesta d'hidrats de carboni perquè necessita combustible i una quantitat de proteïna que potser una altra persona amb unes altres característiques, no tant. Sí que és vera que el que és fracció proteica sí que és important perquè si gent pugui fer més o manco un càlcul de lo que, de la quantitat de proteïna, és un nutrient que avui en dia està molt de moda, no? Si no menges proteïna no és ningú de qualque manera. S'ha de menjar proteïna, evidentment, és importantíssima, i una manera de calcular les quantitats seria multiplicar 0,8 o 1,2 per quilo de pes de la persona i per dia. Si ja som persones que potser pues, duim un entrenament un poc més fort, pues, podríem anar fins a 1,5, 1,8. Seria més o manco el càlcul que hauríem de fer de proteïna. D'hidrats de carboni, genèricament, deien que l'alimentació d'una persona ha de dur més o manco un 60% d'hidrats de carboni. Aquí compten pa, pasta, arròs, patates i de més. Però, clar, l'activitat física avui en dia, els triangles de nutrició, ha hagut de canviar un poquet, perquè antigament el que eren els hidrats de carboni estaven a baix perquè la gent feia feines molt més feixugues. Avui en dia tenim feines bastant més sedentàries, per tant, tota aquesta ingesta, a vegades, d'hidrats no és convenient, perquè, clar, si aquest hidrat nosaltres no el cremam, el cos, per poder-lo guardar, el transforma en greix i així és com mos ho guarda. Per tant, s'hauria de valorar cada persona d'una manera més o manco individual i el que és fruites i verdures, s'aconsella 3 peces de fruita cada dia i 2 ingestes de verdura en el dia. El que deia quan t'hem arrencat, no? Una en cru, l'altra la podríem de qualque manera cuinar i sempre s'aconsella aquesta cuinada fer-la al vespre perquè quan cuinam reblenim un poquet les fibres d'aquests vegetals i a l'hora de digerir, pues, ajudam un poquet a l'organisme.
Val, Samon, anirà el temps, només recordant els oients, 546-93-45-01 o escriure entre avui i demà a roba.ivetresradio.com. I hem de tenir temps perquè na Fanny Pons mos faci allò una pinzellada de sopar i de tal, perquè si no, no té sentit aquesta secció. Que podem preparar per sopar avui?
Mira, jo, per exemple, som molt, molt fan de les verdures en el forn. Agafar una safata i omplir-la de verdures, a part que me solventa molt per això, perquè me solventa el sopar i el que seria la carmanyola del dia següent. Jo som molt fan dels preves torrats, m'encanten. I gaf, sempre sol fer una cosa, agaf 2 preves vermells, 2 aubergines i un parell de tomàtigues de cirerol. Ho fic a dins la safata del forn. Quan ho tenc acabat, pel i dins un bol fic un aubergini, un parell de tomàtigues de cirerol i es preves. Ho condimento un poquet, amb un poquet de jugo verd, un poquet de preva negra i un poquet d'oli d'oliva, i això sí que ho puc guardar dins la gelera. I el que faig és en l'altre aubergini, que simplement l'he fet en el forn, l'he xapada, li he fet 4 talls, el que faig és agafar la popa, la fica dins un bol, un parell de tomàtigues de cirerol que també he fet en el forn, els amascle amb aquesta popa de aubergini i agaf un parell de daus de formatge feta i faig com una espècie de mescladissa. A vegades, i després el que faig és tornar omplir les barquetes de aubergini, un poquet de salsa de tomàtiga per damunt i un poquet d'orenga, i ja tindria un sopar. Mentre faig això, que són 2 minuts, segons els ous que he menjat de la setmana, doncs me poso a bollir 2 ous i el dia següent m'enduc les proves torrats en 2 ous. Però, si no, jo som molt fan de tenir un bon rebost. Perquè voler menjar bé i no tenir bons aliments a casa és complicat. I, normalment, doncs, si no m'he bollit 2 ous, una llauna de tonyina. Un altre dia, una llauna de sardines. Molt fan de les sardines en llauna per la quantitat de calci, omega 3, vitamines A i D que mos aporten. Vull dir, molt fan. Peix petit, no acumula mercuri, qual a qual, perfecte. I seria una combinació que te la pots menjar freda tranquil·lament per poder fer. O sigui, sempre verdures en el forn, inclús jo, si tenc carabassa, si tenc porro, si tenc ceba, a vegades, si vull fer una crema, en vez de bollir, El que faig, ho faig en el forn. I la veritat és que després les cremes són més gustoses.
Molt bé, ostres, és que... Què feim amb aquesta Anna? La deixem aquí i quedant fins a les 9 jo me quedaria. Però hem d'anar acabant, que tenim més coses, ja que han començat amb els dits.
Sí.
A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo.
Doncs pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions, però molt breument en diré tres. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i des Vida Mallorca, sí, unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots
nivell,
imaginar.
Nivell.
Nivell. I també unes panadetes de carn amb pasta d'encimada, que també varen ser... són de les coses que record de dir... no n'hi ha més, brutals. I també aquest estiu se va casar la meva filla fa 3 mesos i un pacient meu mos va regalar un menú degustació perquè poguessin fer totes dues. No va ser amb en Miquel, perquè evidentment sempre està, i ell va organitzar la preboda de la meva filla, el que deim family, i va ser d'en Tomeu que el dentell. I va ser, ja dic, o sigui, Mallorca, sí, poden presumir de moltes sí, sí, coses, sí, però de bons cuiners sí, sí que xapó. I va ser molt, molt bo.
Que bo. I de Fanny Pons, gràcies per haver-nos preparat el sopar d'avui, estar per de demà i haver-nos omplit el rebost d'idees fantàstiques.
Ha estat un plaer.
Sort, demà s'estrena.
Moltíssimes de gràcies.
Vos veurem des d'aquí.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Tres ràdios, cultura.
Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
Qui no té cap, té cames, però com que en aquest programa tenim dos dits de front, no mos ha fet falta córrer per saber tots els jocs de paraules que mos pot arribar a donar la paraula d'avui. Dit. Primer de tot, recollim que en el que mos diu el Diccionari d'Estudis Catalans, que defineix la paraula com aquest membre en què caben les mans i els peus, tant en el cas dels humans com amb els animals vertebrats, llevat dels peixos. I si estiram una mica més del fil, la paraula dit l'entenem com allò que qualcú diu. Per tant, cal afegir qualcunes dites populars de les Balears per poder completar en detall tot el que aquest substantiu i els seus derivats mos poden arribar a nodrir. Escoltam ara les dites més comuns que ens han fet arribar.
Qui no té cap, té cames.
Poc a poc i bona lletra.
Tens llebre i la molles.
Si la cortó fos boira, no hi veríem.
Quan cau cura i quan pica madura.
Entre poc i massa, la mesura passa.
D'esteu pa en farà sopes.
I amb aquest replec de dites en tenim abastament per saber que podem utilitzar frases fetes per qualsevol tipus de situacions, tant si són per justificar qualque cosa com per fer befa o per avisar de possibles conseqüències. Però les dites no són l'única característica que identifica un bon illenc.
I l'ir dins un riu, això és el que som, ningú més enmig, com pot ser millor?
L'ús de la paraula dit també és ben coneguda com una unitat de mesura. Per exemple, quan demanam dos dits de vi o quan deim que hem estat a dos dits de la mort. I si encara embolicam més la troca, augmentam aquesta unitat de mesura passant de dit a pam. Un pam, dos pams, tres pams... I així, amb aquesta manera de xerrar, deixam cada un la nostra pitjada. I com que entre poc i massa la mesura passa, deixam un tema de les dites per la doctora en Filologia Catalana, Caterina Valriu, que podrem escoltar avui mateix en aquest programa.
I 32 minuts, aquí ens teniu en directe entre avui i demà. Anna Rosa Bejón, com estàs? Benvinguda.
Gràcies, molt bé, estic molt bé.
Molt bé, gràcies per venir. Avui que em triàs la paraula dit, com a eix conductor d'aquest programa. Anna Rosa Bejón és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca, vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. Això és important, que tenim llengua, que ja ho hem dit un parell de vegades, perquè no és llenguatge, que a vegades ho confonem. Ho dic per ja començar posicionant llengua de signes,
molt bé,
no?
M'agrada. Sí, és llengua, no llenguatge, perquè té gramàtica. Perquè té gramàtica, mai diríem llenguatge català, ni llenguatge anglès, ni llenguatge espanyol. I de la mateixa manera tampoc podem dir llenguatge de signes, perquè un llenguatge seria el llenguatge musical. El braille és un tipus de llenguatge, perquè no tenen gramàtica, són sistemes que són ben iguals a qualsevol part del món. La llengua de signes té gramàtica.
Val. Per tant, ho podríem relacionar o comparar amb un idioma més.
És un idioma,
és un idioma més.
Això ja la ciència ja ho ha resolt. La lingüística, la neurolingüística, les ciències de l'educació, aquest debat ja està superat. Són llengües amb el mateix estatus que qualsevol altra llengua. No són llengües auxiliars de comunicació, sistemes auxiliars de comunicació, no són una successió de signes, tampoc són una traducció visual de les llengües orals. Són llengües amb la seva gramàtica que serveixen com qualsevol altra llengua per transmetre idees, conceptes, bé, tot, una llengua,
sí, sí,
com
una llengua com qualsevol, altra, per, debat ja per comunicar-se. Perfecte, i doncs nosaltres aquí posant les bases, també, perquè s'entengui bé què és, i com a idioma que és, i com a llengua que és, no sé si hem de dir, n'hi ha una per si diem anglès, espanyol, sí, alemany, és així o és independent?
Bé, normalment la gent pensa que és una llengua perquè part de la base que és un llenguatge, que és un sistema, sí, i pensa que és una llengua universal, i no, no ho és. Perquè, de fet, a cada país hi ha una llengua diferent i al nostre país hi ha dues llengües reconegudes, oficials, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. O sigui que no és universal, no ho és.
Val, però, per exemple, Alemanya entendrà una, sí, Anglaterra entendrà una, o
dues,
sí, en anglès,
o dues. En el cas del nostre estat hi ha dues. N'hi ha
dues,
llengües,
efectivament. I quantes n'hi ha més o manco en el món?
Al món hi ha més de 300 llengües de signes.
Val. I tu quines has estudiat?
Bé, jo he estudiat la llengua de signes espanyola i la llengua de signes catalana.
Hi ha alguna que estigui per damunt, una internacional, no?
Bé, hi ha un sistema de signes internacional, sí, que aquí, si et fixes, ja estic dient sistema que és...
Sí.
Una mica, només se fa servir com una llengua, per dir-ho, però és un sistema d'entrada, de primer contacte, quan se fan congressos internacionals on participen persones sordes de tot el món. Però ells duen tots els seus intèrprets de llengua de signes que coneixen les llengües que s'estan parlant, llengües de signes que s'estan parlant en el Congrés. No hi ha un sistema de signes internacional, no, com llengua, que se faci servir com nosaltres pretenien amb l'esperanto. Fracassa, perquè una llengua va unida a una cultura i ningú vol després de la seva cultura.
Sí, sí, sí. I te vaig moure molt les mans. No sé si, com diuen, és de formació professional o ja t'has acostumat. Jo també les mou molt, però, clar, el meu no té cap mèrit. Perquè en el final també reforça la comunicació,
clar,
no?
Clar. Bé, abans estava escoltant que parlàveu de la comunicació no verbal, sí, que és importantíssima. Sí, sí. De fet, els estudis diuen que és el 70% del missatge. Sí. El rebrem mitjançant la comunicació no verbal. Sí, jo mou molt les mans, i no molt, perquè tenim companys i companyes que són andaluses o que són, i que són molt expressius. Nosaltres, com que som d'aquí, som més sosos. Sempre me diuen que som molt sosos. Els de Catalunya, els de Balears, d'allò.
I sempre fas servir tots els dits de sa mà? Les feis servir tots a l'hora de fer aquesta...
Bé,
diferents símbols?
No, tots els signes se fan servir tots els dits, no? Perquè és una combinació dels diferents dits. Però sí, calen tots. Sí,
tots són necessaris. Sí. Tu quan t'introdueixes en aquest món? M'imagino que sempre t'ho fer la mateixa pregunta, però crec que ets una persona que estàs, ets molt visible, també feis molta feina per visibilitzar-ho,
sí,
i vos poden veure des de rodes de premsa, comunicacions oficials, el Consell de Mallorca en el Parlament, també, sí, i allà hi sou, i això també és una manera de visibilitzar importantíssima.
Home, en aquest sentit, el Consell de Mallorca ha fet una feina valiosíssima. Sí. De fet,
perquè fa molts anys.
Fa molts anys, jo fa 22 anys que estic allà, i va ser una institució, fins perquè penseu-vos que les llengües de signes oficials són oficials des de 2007. Però abans d'això, el Consell de Mallorca ja va contractar intèrprets de llengua de signes, ja va entendre que els sords de Mallorca tenien la seva pròpia llengua i els va reconèixer d'aquesta manera. Va muntar el Servei d'Intèrprets de Llengua de Signes, que és un servei públic que el fan servir les persones sordes per anar al metge, per tota aquella comunicació que sigui complexa, que ells...
Un judici pot ser...
Exacte, anar a parlar amb el professor dels seus fills, una reunió de veïnats, tot això. I a part, a banda, està la part institucional, que és els plenaris, les intervencions públiques que els seus dirigents, el president, la presidenta, el que sigui, els consellers, sempre se fan en llengua de signes, reconeixent, donant a la comunitat sorda i a la llengua de signes el lloc que dins la institució es mereixen, donar-los l'oportunitat de participar a la vida política, social, d'aquesta manera. I això, el Consell de Mallorca ha estat un referent, però sí, no sol aquí a Mallorca, a Balears, sinó a la resta de l'Estat.
Sí, sí. I s'ha de reconèixer. I ara que deies lo d'acompanyar en el metge, a una reunió amb el professor, a un judici, no sé què se sent quan tu ets conscient de que el moviment dels teus dits, avui que parlem de dits, és el fil que connecta aquella persona amb el que passa al seu voltant i amb la gent que té davant.
Bé, per nosaltres, els intèrprets, és una feina meravellosa perquè tu estàs fent de pont de comunicació, estàs donant igualtat d'oportunitats. Per això és tan important aquest servei del Consell, no? Que és que vinc a xerrar del Consell, no, no, però no, és que estic molt orgullosa de la feina que se fa allà perquè ha costat molt, no? És una feina que tu has d'explicar i convèncer i que estàs parlant de drets de les persones, no? De les persones sordes. Entonces, llavors, tu saps que estàs creant igualtat d'oportunitats, que si tu no fas aquesta feina, aquesta persona no se pot comunicar, no se pot estar... estan en desigualtat de condicions, no? I això, per desenvolupar una vida plena, és importantíssima. La comunicació és el més important que tots tenim. Si no tenim comunicació, si no tenim... Vosaltres, que sou periodistes, ho sabeu, que està fora de la informació, està fora de tot.
Sí, sí, totalment. I...
Perdona, i a part que és una... que crec que també me demanaves per això, és una feina preciosa, perquè tu cada dia és diferent. Igual estàs a un judici, estàs al metge, estàs fent un plenari, està fent... Després t'especialitzes, no? Però cada dia... És diferent. I això, no? Totes les feines tenen això, no?
I d'ara, quan vegeu en Ana Rosa Bejón o companyes o companys a televisió, algun esdeveniment, sobretot per la generalitat de persones, entendreu la importància també de la feina que feis i d'aquesta comunicació. I així breument, ja que avui parlem de dits, fins a quin punt és important la posició exacta d'un dit? Per exemple, una paraula pot canviar perquè esteu dit estigui estirat o doblegat?
Eres buena amiga, eh? Pues sí, precisament això és. Mira, els dits, per explicar-ho una mica, som com els fonemes, no? Si tu modifiques un dit, estàs modificant un fonema. Per exemple, me surt en castellà, cana, lana, rana, pana... Totes aquestes paraules se diferencien només per un fonema.
Sí.
Per un fonema. A la llengua de signes passa el mateix. Un signe, només canvies un fonema, un crema en aquest cas, que va del grec ker, mà, un crema, i ja canvia tot el significat. I aquest crema, fonema, pot ser un dit que li dones la volta, no? Per exemple, això, no sé, aquí com que hi ha càmeres, estic fent així un moviment a dalt del cap, que vol dir...
Exacte,
que vol dir... Això és una colònia, no? Sí, una colònia. Però si tu fas fort, així, és masclista. Només ha canviat el moviment, que és una part del signe, un fonema, i ja ha canviat tot el significat.
És fantàstic. I després també m'apareix que hi ha moments on feia servir l'alfabet manual. És
també,
a dir,
sempre...
que, clar, una paraula l'has de com a lletrejar, no?
Els noms propis. Lletres,
per exemple, els noms propis.
Se fan
propis.
Servir per als noms propis.
Rosa, com seria? Així, això vol dir sort, és hermós. Ok, ra... Molt bé, s'amoses dos dits i es puny així, rosa.
Sí.
Fantàstic. I doncs ja tenim aquesta... Ah, perdona, que no, molt bé. Crec que Aina Mar té una pregunta, Aina, tota teva.
Sí. És que ara, escoltant, no, aquest tema de les possibles confusions a l'hora de col·locar un dit d'una manera o de l'altra, també volia demanar si podia haver confusions, així com català i la llengua catalana i la llengua castellana tenen un mateix origen, venen d'un llatí, i per això hi ha coses que se poden parèixer i fins i tot poden mesclar aquestes llengües. Pot passar això també amb...
Passa igual.
Passa igual.
Sí, sí, vas bé, passa igual. De fet, clar, l'arrel és la mateixa. I quan se varen estudiar amb dues llengües, la catalana i l'espanyola, que va ser el primer pas perquè fossin oficials, perquè això primer està el debat científic. Els catalans, els sords catalans, és que és una llengua diferent, no? I varen tenir que lluitar, és perquè els lingüistes ja ho varen demostrar, no? Sí. Però sí, passa el mateix. passa el mateix, sí.
I de ja bé,
de fet, jo amb un sort català jo m'entenc, però no estan parlant la, la mateixa
clar,
llengua.
Clar. I de, també hi ha bilingüisme, no?
També.
Tal qual, sí, tu sí, també sí, deus ser bilingüe en llengua de signes. I de, no tenim temps per més, però ens agrada molt tenir-te, Anna Rosa Bejón, que és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca. Seguríssim que la teniu més que reconeguda. I vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. D'això hem de seguir estirant, eh?
Sí.
Val?
Gràcies per l'interès.
A tu.
Tres ràdios, diversió.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Companys, començant temporada, què poden fer?
No sé, per exemple, fer-me jaure.
Què?
Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
No, jo no soc sa moderna és ella.
En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan exactament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan les joves o no tan joves?
De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La tristesa dorm en terra, la tristesa. La tristesa se despenja com el cel per les estrelles.
Vinga, dos programes i de moment Antonio Font ha sortit tres vegades. Anem bé. Aquesta temporada mos hem proposat que cada dimarts sigués dia de posar nom a allò que sentim. Nosaltres volem entendre com funcionem per de dins, però fer-ho sense dramatismes, en ciència i amb molta empatia, i per això li hem proposat que mos vengui a visitar Antoni Riera López del Amo. Benvingut a Cateva, com estàs?
Hola, pues estic emocionat.
I jo, perquè tant de telèfon, sí, i aquests vigilants s'han de veure, Antoni Riera.
Pues mira, això és la ràdio, però que se'ls imaginin.
Efectivament. I d'avui te tenim aquí. Pensam, i ho hem parlat tu i jo moltíssimes vegades, que les emocions les tenim sempre a flor de pell. Moltes vegades massa volem lluitar contra les emocions.
Sí.
I tu mos has ensenyat que les hem d'escoltar.
I tant, que les hem d'escoltar.
Per tant, jo crec que avui també, ja que és el primer dia, pot ser moment de fer una declaració d'intencions, que tenir un psicòleg a la ràdio no és fer teràpia en directe.
No.
Quin objectiu tu t'has marcat per aquests minuts que compartirem els dimarts?
Pues mira, començaré a xerrar d'aquest objectiu tot posant damunt la taula les meves emocions. Tinc una gran il·lusió de començar aquesta aventura de poder ser aquí, i a la vegada tinc por. Tinc bastant de por.
A veure, desenvolupa.
Tinc por perquè de vegades xerrar de psicologia és ficar-te en un bon lío. Uh-huh. Per què? Perquè és evident que totes les persones tenim unes nocions de què sentim, de per què fem allò que fem, i de vegades la psicologia pot entrar en conflicte sense que hi hagi una intenció, i jo, des de luego, no té cap intenció de venir a pontificar com si tingués la veritat absoluta. Que també mos passa dins del mateix món de la psicologia. No mos podeu imaginar, supos que la gent que mos està escoltant, que té formació en psicologia o té qualque conegut, ja està fins a dalt de sentir que els psicòlegs tot el dia mos barallam entre nosaltres. Això són coses que passen. Per tant, jo he trobat que la millor manera de fer front en aquesta por que tenc és venir a presentar-me pues, com en Toni Riera i som psicòleg. I no tenc ni d'en fora la veritat absoluta, però sí que tenc ganes de compartir, de xerrar d'emocions i de totes aquestes coses que puguin ser interessants. Uh-huh. Des de l'hora, quan tu dius, no has fet teràpia en directe, jo no sé si cap moment mos atrevirem a fer preguntes o deixar que el públic mos faci preguntes. Uh-huh. Sempre pot ser una part d'aquesta secció.
Sí, estaria bé, i a més ja sabeu, oients, que teniu aquí els canals oberts, entre avui i demà, @ivetresradio.com, és el nostre correu electrònic, i que tenim un WhatsApp, 646-93-4501, on també podeu escriure vosaltres. Això és per entre avui i demà, perquè si no ho llegiran demà al matí el dia i no entendran res. Vosaltres deixa entre avui i demà, i nosaltres hi estarem ben pendents. De totes maneres, Toni, també ho hem dit moltes vegades, crec que hem perdut un poc la por a dir, vaig anar a psicòleg.
Sí, no? tanta sort que hem perdut aquesta por, perquè imagina't, no només persones que estiguessin patint un problema emocional, una situació complicada, que a més tinguessin aquest estigma, aquesta que creu de dir, és que no ho puc dir perquè anar a psicòleg és de locos, però de locos, de bon de veres, d'aquests que teníem tant, quasi com caricatures.
Això
s'ha de... Encara hi ha gent que ho pensa i encara hi ha gent que no ho entén. I també és vera que de vegades pegam a l'altre extrem de pensar que hem d'anar tots en el psicòleg, que el nostre benestar individual passa pel psicòleg, i jo crec que també és una concepció equivocada. Va. El nostre benestar, i això sempre ho diré, pues, depèn de la societat que anem construint entre tots i d'aquesta sort que tinguem. El psicòleg és per moments, per determinar moments, que ens pugui ajudar a tirar cap endavant.
Uh-huh. T'agrada la idea de jugar amb la paraula polisèmica?
M'encanta. Dia?
I d'avui hem triat dit. Clar, ja m'has dit. Aquí t'estic assenyalant amb el dit. Això sí. Té una càrrega brutal, no? Perquè quan les coses van malament, normalment el nostre primer instint és estirar el braç, apuntant el dit, com si fóssim allò en Cristòfol Colón, assenyalant Amèrica, i cercar un culpable fora de nosaltres.
Sí. Ha sortit ara, crec que als Estats Units, ha estat allà, una jugadora, no sé si de bàsquet o de quin esport, que s'ha fet famosa perquè assenyalava amb una contundència a la seva rival, que era realment esfereïdora, com a dir, què fa aquesta persona? Però mira, abans d'assenyalar amb aquesta càrrega, just l'altre dia, pensant en el ditet, vaig anar en el cantonet. No hi ha publicitat, no manco a guerres, però vaig anar amb uns amics i van endur la seva filla petita, que té un anyet. I ara, de fa un mes, us està assenyalant tot. Tot. I és aquesta passa prèvia, començar a posar paraules, no? Justament,
moment,
abans xerràveu d'aquesta llengua i de tot, aquesta llengua que és esditat. Uh-huh. Que de seguida començam a interpretar que és que demana. No sempre demana un infant, també te demana que miris allà on està mirant. I jugar a posar paraules, a descobrir el món, és una de les coses que va dir, mira, ai, has dit et, de la Laia.
Aquell moment, aquí.
Oh... I els hi vaig dir als pares, ara que sortiré a la ràdio vos podeu preparar, perquè les intimitats s'han acabat aquí. Sortirà tot.
Laia, salutacions. Estudiu Divetres Ràdio a Palma. I se pot ser assenyalats, perquè aquí, ara dèiem, assenyala amb el dit, però sa cara bé, són jo que rep aquell llit de sa jugadora de bàsquet, que
sí,
tu deies, no?
Sí, que davant dels altres mos assenyalin ses nostres debilitats, ses nostres mancances. Crec que aquesta, te comentava, la por que tenc en començar i continuant amb aquest striptease emocional de pors, crec que hi ha una part també que la gent pugui dir, però ja que beneitarro que està dient d'aquestes coses, no? A tots mos preocupa que els altres mos puguin jutjar, que mos puguin fer fora del grup. Per això som animals socials. Hi ha animals que són forts, que tenen molta pell, que tenen unes dents, unes urpes ben grosses i poden sobreviure. Els humans no tenim massa capacitat de sobreviure a una persona individual. Mos necessitem un conjunt. Mm. I, en certa manera, tenir aquesta reacció, aquesta vergonya davant que me puguin assenyalar, doncs és un efecte de l'evolució. Mm-hmm. Això mos ha permès socialitzar.
Per això també deu ser important a veure, no ser massa crítics, no?, en nosaltres mateixos, és a dir, aquesta por, aquesta situació que ara tu comentaves, de vegades nosaltres som el nostre pitjor jutge,
pitjor
no?
Jutge. Sí, el pitjor amic poden ser nosaltres, perquè mos coneixem totes les nostres mancances. De vegades he sentit a dir que la gent de les xarxes socials se comporta com mostrant el seu escaparat, i ho té tot mostrat com vol, però per darrere se veu tota la brutícia i totes les coses que no estan tan bé. Clar, un crític que tingui accés, i tu com a crítica teva tens accés en aquestes coses, pots ser totalment brutal. I és una manera de xerrar, també és com... Això ho podríem xerrar, si és una llengua, un llenguatge intern que arribam a desenvolupar, de com mos tractam, i si en comptes de tractar-nos amb carinyo, amb autocompassió, mos tractam d'una manera molt més destructiva que no pas constructiva. Aquí és ditat cap a un mateix pot ser molt fort i una font de patiment important.
I com podem tractar-nos un poc millor, amb més respecte, no tanta duresa?
Pues si posem el llenguatge damunt la taula, podríem començar a destriar què feien servir més, si judicis, si valoracions o descripcions. No només a nosaltres mateixos, sinó cap a nosaltres, quan assenyalam o quan mos assenyalam, anem a fer l'esforç de descriure què ha fet aquesta persona, que he fet jo. No tant si som un beneit, si som un vago, si som un... Inserte aquí la paraula que vulgui, perquè no m'atreves que es digui segon que és primer dia. Però sí, és descriure quina és la situació, quin és el context que m'ha duit a fer segons quines coses, perquè he pogut fracassar en determinat moment de la meva vida perquè no he aconseguit els meus objectius de diferents àmbits, i que m'ajudi a posar una bona descripció. És millor antídot contra judicis és descriure.
I per exemple, allò de posar, has dit a Sanafra, que també és una expressió molt nostra, allò de furgar sa ferida.
Sí, sí.
De
ja no només
assenyalar. Sí, sa de s'altre. A veure, això també hauríem de respirar abans, no?
Sí, quan tenim a qualcú que està ferit, de vegades com que mos dur, no sé si per ràbia o que els humans, a diferència de molts altres animals, que quan un està demostrant que ja no pot pus, que se rendeix, els humans encara tenim la capacitat de posar el dit dins l'anàfora. No? I això de vegades ho fem voluntàriament, perquè saben que li fa mal a alguna persona, i bueno, tu has de saber, t'has de fer responsable de quin mal fas, millor dit, de quines accions fas cap als altres i cap a tu mateix.
Ja.
I si estàs fent mal, pues fes-te responsable de què passarà. No val després dir, ai, perdona, perdona, no t'havia vist.
Ja,
vaig si m'havia vist, si sabies.
Jo som molt sincer.
Sí, esa sinceritat després, vamos, la mala llet desfressada de sinceritat.
Veus com has de venir cada setmana, Toni?
Bueno, vendré.
Cada setmana
t'ho venim
aquí. Com que hem començat amb tristesa, ara hem acabat amb punts suspensius alegria.
Que bé, m'encanta. Ah?
Així que va, que tens por, però s'il·lusió que mos superi sa por.
Sí, sí, sí.
Ah? Ja que xerram de dit, darrers minuts, podríem acabar amb un dit i fet, per exemple, amb un consell, no? Perquè no mos dones algun, no sé, alguna eina útil, allò que diríem dit i fet, perquè demà de matí, avui vespre, quan ens trobem a punt d'assenyalar algun vestit o de jutjar-nos en altres mateixos, aturem un poquet.
Mira, ja quasi li poden deixar dit i fet en aquesta darrera part d'aquestes intervencions, i tant de bo sigui útil, però jo puc dir un tip, una idea, que serà útil en funció de la situació per cada persona. Qui mos hagi estat escoltant atentament ja se'n recordarà que he fet servir una paraula, descriure. Les descripcions com a gran antídot contra els judicis. Quan comenci a considerar que una persona és, ja vos imagineu pel to que estic considerant de la persona, jo vos recomanaria, si vos podeu, seure en el començament, agafar boli, paper, o el mòbil mateix que el tenim tots a damunt. Intentem, anem a posar això, el judici com és, i després ens costat una descripció. que és allò que ha fet la persona. No m'ha d'escriure fets. De vegades els judicis... De vegades no. Els judicis, que és una manera... Ja en cert, poden ser un altre dia de judicis, com el cervell intenta entendre un món tan complex com és, reduint-ho a la mínima expressió. De vegades l'endevina, pràcticament segur que fallarà. Però... Són un intent d'entendre. Si li canviem per una descripció, mos ajudarà molt més.
I pot ser un bon exercici abans d'anar a dormir avui o demà de matí en qualsevol moment. Toni Riera López de Lamo, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Alegria entalma per sempre ses hores i el cosmos s'atura i per tot s'acaba sa vida. I alegria.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Les Balears es mantenen a l'agost com la comunitat més cara per comprar un habitatge amb una mitjana de 5.000 euros per metre quadrat. Així ho reflecteix l'informe mensual publicat